Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Ho acabem de saber. El ja expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, declararà aquest divendres 15 de setembre davant del jutge pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. Així ho ha decidit el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge. La citació arriba després que ahir dilluns l'Audiència Nacional admetés a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia contra Rubiales per agressió sexual i coaccions a la jutge. Ampliarem aquesta informació al punt de les dues a l'Estel migdia. Més qüestions. El govern farà dijous la prova del sistema d'alertes a tots els mòbils que es trobin a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i el Baix Llobregat. Tots els dispositius rebran un missatge d'alerta amb instruccions a seguir en cas d'emergència. Es tracta d'una prova pilot que ja s'ha fet fins ara a altres zones de Catalunya. La portaveu del govern, Patricia Plaja, explica que si tot va segons espera, el sistema ja estarà operatiu perquè es pugui fer servir de forma permanent.
És una data important en la implantació d'aquest sistema d'avís a la població en cas d'emergència, perquè amb aquesta última prova es complementarà la implantació de l'eina a Catalunya, garantint doncs que tothom ha tingut l'oportunitat de rebre el missatge, i no només, sinó que a més s'ha pogut familiaritzar i que estem preparats per rebre'l en una emergència real, i segur que sabrem com actuar adequadament.
El so del missatge d'avís al mòbil és fort i estrident per poder alertar degudament. Està predeterminat i no es podrà configurar. Societat Civil Catalana convoca una manifestació a Barcelona el diumenge 8 d'octubre contra l'amnistia i l'autodeterminació sota el lema "No en el meu nom". La mobilització se celebrarà al migdia i encara no s'ha concretat des d'on començarà. L'entitat aspira a una manifestació unitària i també transversal sense protagonisme dels polítics. Els objectius de la protesta els ha explicat aquest migdia la presidenta de l'entitat, Elda Mata.
Visibilitzar i donar veu a tots els ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats a acceptar que siguin objecte de negociació qüestions que minarien els fonaments del sistema democràtic i de llibertats que emana de la nostra Constitució.
L'organització ha fet una crida perquè tothom s'hi sumi a títol personal. Més qüestions. Facu alerta que el preu de l'oli d'oliva pot arribar a variar fins a 4 euros al litre en funció del supermercat. El document analitza fins a 50 marques en 8 cadenes d'alimentació de l'Estat i conclou que de mitjana el preu varia al voltant d'un 45%. En el cas de l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra, la variació s'enfila fins al 68%, que equival a una diferència de fins a 5 euros per litre. L'entitat defensa que l'estudi constata que part de l'encariment és fruit de l'especulació i per aquest motiu demana al govern espanyol més control sobre els preus. Amb tot, Facua reclama també aplicar topalls al marge del benefici. I una darrera informació abans dels esports. Les festes de la Mercè continuen el camí iniciat pels governs de Colau i aposten per repartir els espectacles per més punts de la ciutat de Barcelona. Un dels nous espais d'enguany serà la superilla del Consell de Cent. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Les obres que s'estan fent al parc de la Ciutadella han obligat a buscar espais alternatius a la capital catalana per als espectacles que es fan al carrer, un dels plats forts de la programació de les festes de la Mercè. En un tram de la superilla del Consell de Cent es crearà l'Oasi Mac, ho explica Marta Almirall, una de les programadores de la Mercè Arts al Carrer.
Tenir una part de la nostra ciutat peatonal amb edificis, amb carrer, amb paviment, vam pensar, això s'ha d'aprofitar. Aleshores, tot el que és el nou Consell de Cent, entre el carrer, que també és peatonal, Borrell i Rocafort, serà tot un espai on podrem veure aquests espectacles tan pensats per fer-se realment al mig d'un carrer.
Del 22 al 25 de setembre, la Mercè oferirà més de 300 espectacles al carrer i arrencarà amb la presentació dels nous gegants de Kiev, un regal de la ciutat ucraïnesa, la convidada a l'edició d'enguany.
La 1:04, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Anna Closa.
Aquest dimarts, el responsable del futbol femení de la Federació Espanyola, Rafa del Amo, reuneix amb les 23 futbolistes espanyoles que van guanyar el Mundial per exigir canvis en l'estructura de l'ENS i saber si amb la dimissió de Rubiales es pot començar a construir un futur millor que serveixi perquè el futbol femení continuï creixent. Les reunions se centren en que les futbolistes volen que quedi restituït l'honor de Jennifer Hermoso. Hi ha moltes futbolistes que van dir a través d'un comunicat que no tornarien a la selecció mentre no hi hagués canvis i Rubiales també es mantingués com a president. Divendres, la nova seleccionadora Montse Tomé, que era la segona entrenadora de Jorge Vilda, donarà a conèixer la llista de jugadores convocades per la Nations League. I d'altra banda, avui hi ha una nova reunió per mirar de desencallar la vaga a la Lliga Femenina de Futbol. La competició hauria d'haver començat el cap de setmana passat.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana que encara el seu tram final, amb Joan Trias i el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà d'aquí una hora a les dues, a l'Estel Migdia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Mar Mort, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Ferrés.
Vinga, va, 7 minuts que ha passat a la una del migdia. Nosaltres que continuem amb aquesta caravana després de que Rafa Sanahuja hagi saludat el doctor Jacinto Valverde. I saludem a aquesta hora Inés Ferrés. Ja sabeu que podeu trobar tota la seva marca de roba a la plaça Trilla de Gràcia. Inés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí. Avui sí?
No, la una, no?
Bueno, jo és que encara no he dinat, llavors per mi
bon dia,
encara és
bon
matí.
Dia. Va, doncs bon dia.
Bon dia, Joan. Què tal?
De la plaça Trilla, et trobes?
Allà estem. Ja et vaig comentar que ens havien talat les palmeres, ja sé per què és, que totes les que tinguin més de 10 metres a Barcelona les estan talant.
Fora, eh?
Sí.
Ah, bona aquesta.
No sé si va ser per l'accident que hi va passar amb la noia...
Doncs és molt probable.
Per allà pel Raval.
És molt probable, perquè les estan mirant totes.
Però ho vam estar llegint ahir amb la meva mare, i sí, sí, ens les han talat. Només han deixat una, que pensem que no sé si fa 9,50, però a part de la moda et porto l'actualitat de les palmeres a Barcelona.
Que bé, que bé. Per cert, que si teniu un esdeveniment, teniu una boda, etcètera, etcètera, a Inés Ferrés, aneu-hi, que us assessorarà, us vestirà d'allò espectacular, eh?
Que ara s'ha de començar a pensar per la propera temporada de bodes.
Ja, eh? Quan es comença a preparar la següent temporada?
Bueno, és que depèn de quan tinguis els casaments, però ara ja...
No, suposem que tinc un casament, jo què sé. Maig és època de bodes, no comença una mica.
Sí, no, sí, però ara la cosa és que estan molt dividides. Ara tens bodes al gener, al febrer, al novembre...
Gener, bodes. Oi, quin fred.
A tota època. Perquè també s'estan dividint, perquè hi va haver un boom de que hi havia moltes, per el Covid, que es van començar a acumular.
Val.
I com no hi havia dates, doncs la gent es va haver de casar una mica totes les èpoques, i també perquè fora de temporada és una mica més econòmic.
Mira, en Rafa l'altre dia va anar a una boda, també.
Sí, vam coincidir.
Sí?
Vam coincidir.
Vas vestir tu o no?
No, jo vaig fer dues convidades.
Val.
Que bé. Jo i la meva germana.
Que xulo. Que xulo. Va, sigui com sigui, de què ens parles avui en aquesta secció a l'Outfit Check?
Doncs avui parteixo d'una notícia que vaig llegir la setmana passada, que potser algun noient també l'ha escoltat, que deia: bogeria a la subhasta d'objectes de Freddie Mercury. El piano amb el que va composar els seus grans hits, venut per 2 milions d'euros.
Déu-n'hi-do, 2 milions d'euros, eh?
Allà res.
Ho has de tenir la butxaca, això, eh?
Per sí, així com a tocateja.
Clar, clar, clar.
I es veu que és que recentment s'han posat a la venda, mitjançant la subhasta, molts objectes que van pertànyer al mític músic. Des d'esborranys de les seves cançons fins a roba i complements i, per exemple, també la luxosa capa vermella amb la corona que va fer servir el seu últim concert amb Queen.
Mitiquíssim.
Tot això ho ha posat a la venda la seva íntima amiga, Mary Austin, qui ha declarat que ho va fer per tancar aquest capítol tan especial a la seva vida i posar els seus assumptes en ordre. I pot sobtar el fet de que s'hagi mitjançat una subhasta per vendre els seus objectes. I és perquè Freddie Mercury era un gran amant de les subhastes. Clar. Una data que pues, és curiosa.
Sí. És així.
Llavors avui, a partir d'aquest tema, porto el tema de les subhastes i dintre de les subhastes de moda.
Ah, n'hi ha, eh?
Al final són objectes que es poden subhastar, pues, subhastar peces de roba o, bueno, ara veurem una mica.
Val.
Perquè, clar, poden ser robes que poden haver generat més diners o menys, segons d'on provenen, a qui van pertànyer, i també, a vegades, que moltes peces de roba van lligades a moments històrics i també molt lligades a, a les persones que les van portar, convertint-se en peces icòniques que poden moure fortunes.
Inés, deixa'm preguntar-te... faré que facis un petit spoiler, perquè el programa anterior ja en vam parlar, i és una cosa que em cria molt l'atenció, aquests vestits... Ja em permetràs, eh? Una mica estrafolaris que veiem a les passarel·les de moda.
Sí.
Poden arribar a subhasta?
Poden arribar si, per exemple... Bueno, poden arribar sempre. Qualsevol cosa es pot subhastar sempre. Val. Però, per exemple, pot agafar molt de valor si el dissenyador en qüestió és mort, si va ser un desfile molt important doncs perquè va ser el seu últim,
val,
o perquè va ser el primer d'una època molt concreta. Poden ser vestits que poden arribar també a uns imports bastant alts.
Déu-n'hi-do.
Però després, una mica d'investigar, he vist que, tot i així, aquests, que poden sortir de desfilades o de dissenyadors molt exclusius, a vegades es queden endarrerits comparant-los amb uns altres que venen tocats per mans famoses.
Mare de Déu, mare de Déu. Sí que és veritat que, sigui com sigui, és veritat que la subhasta normalment la tenim vinculada a temes d'art, eh? A quadres, a gerros, a
objectes. És el que acostumem com a tenir una mica en visió, però perquè... Al final, la moda ha estat elevada molts cops a l'estatus d'art. Al final, són peces que... Bueno, és el que parlàvem l'altre dia, no? Que l'alta costura pot tenir molta mà d'obra darrere i moltes hores de feina i acabar-se convertint en una peça d'art. Al final, brodats, pedreria... I això no només com per la manera de confeccionar-se, sinó també, com dèiem, no? El dissenyador que l'hagi fet o que l'hagi creat pot donar-li com molt més valor i elevar un, entre cometes, simple vestit a una peça d'art en condicions.
Et vas a molts museus i te'n trobes, de peces de roba d'època. O...
També perquè és una manera... O sigui, la roba també ens ajuda a enquadrar moments històrics. I normalment qualsevol moment històric ha tingut uns personatges vestits d'una determinada manera i aquestes robes es queden una mica anclades entre la història, el personatge i el moment històric que arriba fins a la nostra època.
Hi ha diferències, Inés, entre l'art que entenem tots com a objectes, que és el que et preguntava jo abans, com els quadres, etcètera, etcètera, i les subhastes de moda?
Jo crec que és el mateix tipus de subhasta.
És el mateix,
Sí. De fet, moltes cases de subhastes d'art també subhasten peces de roba. Sí que després hi ha cases concretes específiques de moda, però normalment, com deia, no?, que estan vinculades ja amb l'art, estan... com es diria? Com estan ja considerades com a peces d'art, llavors ja entren dintre la mateixa categoria que totes les que pintures, quadres, o sigui, escultures o el que sigui. Llavors, aquí teníem una mica la idea de que no només les subhastes són importants per això, no? Per la peça d'art en si que és, sinó també per els moments històrics que comporten. Llavors, a partir d'aquí, donaré uns exemples més genèrics i després ens fiquem una mica més en dades anecdòtiques i una mica més salseito.
Vinga, va.
Llavors, el primer que us vull comentar és el del valor... Bueno, que se'n dona per la peça luxosa en si. Avui estic una mica trebada, no sé si ho estàs notant.
No,
jo crec que el dia d'avui, el dia d'ahir festiu, se m'ha notat una mica que vinc una mica trebada
encara.
Cap
mena de problema, Inés.
Llavors, el cas que parlàvem abans, on el valor és donat per l'exclusivitat en la peça i els materials, trobem un exemple, que és el del bolso Diamond Himalaya Birkin, de la marca Hermès, que es va subhastar per $380,000, convertint-se així en el bolso més car del món.
$380,000,
que té el seu motiu. I és que es tracta d'una peça de col·leccionista d'edició limitada, que només mesura uns 30 centímetres, no et penses aquí que és una gran cosa, confeccionada amb pell de cocodril de l'espècie Niloticus i detalls de diamants de 18 quilats en or blanc incrustats al seu tancament. És que és el que dèiem, és una peça d'art...
És una cosa exclusiva. no?
Tot i que n'hi ha hagut diversos i només les més famoses i les més conegudes el tenen. De fet, investigant una mica sobre aquest bolso, m'ha sortit la notícia per tot arreu que una de les persones que el té és la Georgina, la dona del Cristiano Ronaldo.
Ah, veritat. L'altre dia ho dèiem en aquest programa, el passat divendres ho dèiem.
Doncs mira, justament, és la persona que més posava aquí que el tenia.
Ja llavors... dèiem que li havien pagat, si no recordo malament i si no que algú de l'equip em corregeixi, però li havien pagat a Georgina per aquell documental que va fer per Netflix $500,000 i gairebé 400,000 ja se'ls havia gastat amb el bolso.
Doncs era aquest bolso, justament.
Doncs mira.
Fet amb cocodril i que porta diamants.
Mare de Déu, però això, la gent que ho compra, per exemple, és la meva gran incògnita.
A mi em faria por servir-ho.
Ho porta, després?
Jo penso que sí. És que si t'ho pots permetre, et podràs permetre un i dos.
Mare de Déu, però perquè vagis pel carrer se't caigui un ocell, saps el que et vull dir?
No, home, no, i te'l perdis. O sigui, aquí sí que... O bueno, això dels quilates al tancament, els típics tancaments que es trenquen,
clar.
Aquí no és allò de porto el zapatero i me l'arregla.
No, deu anar així, això.
Aquí el portes al zapatero i potser no et torna.
Exacte.
Llavors, era una de les persones que deien que el tenia i em va semblar una dada curiosa.
Val. Per entendre una mica els que no hi estem avasats en tot això, em deies que és un bolso que pertany a la col·lecció del model Birkin. Què vol dir això?
El model Birkin és una col·lecció que hi ha dintre dels bolsos Hermès. Hi ha com una línia, que ja és el mateix model de bolso, que es va una mica reeditant cada any, es van canviant els materials. Clar, el model Birkin no és només aquest Himalaya és com l'homes de l'homes.
Val.
Però aquest model rep el nom de Birkin per l'actriu Jane Birkin.
Ah, mira.
Que mentre també investigava doncs una mica tota aquesta història de les subhastes i dels models, vaig trobar l'anècdota de per què es diu bolso Birkin. Jo això és una cosa que ja tenia en ment, que sabia que es deia així per ella, però no tenia l'origen. I es veu que estava ella viatjant en avió.
Sí.
I va coincidir, sense saber-ho, al costat del creador, bueno, del dissenyador d'aquell moment d'Hermès. I ella, buscant una cosa al bolso, va desparramar tot el que portava a dintre per tot l'avió. Llavors ella, com una mica compungida, va començar a guardar tot i li va dir a l'home que tenia al costat: és que mai acabo de trobar un bolso funcional que sigui maco i que sigui elegant per portar en el dia a dia.
Ell va dir, calla.
Ell va agafar el guante i va dir, pues espera't, que tindràs el teu bolso i a més li direm el teu nom. I d'aquí va néixer el bolso Birkin.
Boníssim, boníssim. Anem cap a una altra peça?
Vinga, una altra peça subhastada que va trencar rècords al seu camp pel valor material i exclusiu va ser una jaqueta d'Yves Saint Laurent brodada amb els girassols de Van Gogh. Les de la pintura, doncs, totes brodades en una jaqueta. Es pot buscar, és una passada realment visualment veure-la. I es va pagar per ella $380,000.
Mira, el mateix que el bolso.
Sí, la cosa és que aquí sempre hi ha una diferència i és la moneda.
Val.
Si va ser subhastat en euros o en dòlars, a vegades pot canviar una mica la xifra.
Ah, clar. Això és amb euros, eh?
Això, perdó, era amb euros.
Era amb euros.
I el d'abans era amb dòlars.
Val,
llavors
val,
aquí
val,
sempre
val.
És una mica la disputa de quines coses han tingut més valor que d'altres, perquè quan amb el canvi de moneda es desajusta una mica.
Val. Qui s'ho va quedar, això?
Llavors aquesta quantitat la va pagar la Galeria Nacional de Melbourne, Austràlia.
Mare
I que, de fet, es pot veure allà la jaqueta. I, de fet, sempre es diu que darrere d'aquestes quantitats tan estratosfèriques de diners acostuma a haver-hi o una institució darrere o algú terriblement capritxós.
També.
Llavors, aquestes institucions normalment fan com un esforç per adquirir aquestes peces i donar un valor afegit als seus museus, a les seves exposicions, i tenir també una peça una mica amb la que jugar, perquè a vegades es pot cedir a uns altres museus, es pot llogar per esdeveniments solidaris... Bueno, és una peça com que aporta valor per aquests museus i aquestes institucions.
Em deies que és una jaqueta que té els famosos girassols de Van Gogh, està brodada així, amb això, eh?
Sí.
Per tant, entenc que té el mateix quadre amb fils.
Està brodat amb fils i també amb lentejuelas.
Amb lentejuelas, també,
sí.
Eh?
Sí, no, té una feina de bordar espectacular que es calcula que es va trigar més de 600 hores de feina.
600 hores?
Per aconseguir l'acabat. I es va fer dintre del taller, un dels tallers més reconeguts a París, de brodats, que és de Les Aix.
Val.
De fet, encara genera escola els brodats de Les Aix. Doncs ells van bordar la jaqueta d'Yves Saint Laurent, que es va subhastar per aquesta quantitat tan mileurista.
Ara, exacte. De milers. Tan mileurista, de milers. Deixa'm fer-te una altra pregunta, perquè ara em deies també. Es va fer amb un dels tallers més prestigiosos de moda. I clar, jo penso... que ha de tenir un taller perquè sigui dels més prestigiosos.
Bueno, aquest justament era un taller de brodats, el qual el que ha de tenir és molt bona mà d'obra i uns acabats perfectes.
Val.
Perquè si normalment aquestes marques tan grans com Yves Saint Laurent deleguen una part de la seva feina en tallers externs, clar, han de ser tallers... Sí, perquè les hagis una escola com... Bueno, ha generat escola, però un taller de brodats generat, o sigui, creat per François Lesage, que era un mestre brodador, llavors a partir de la seva tècnica tan perfecta és quan s'ha generat escola.
Val.
Llavors s'ha generat un nom en si mateix que portar allà peces perquè les brodin, clar, li dona un valor afegit des del minut zero.
Quan parlem de tallers, jo m'imagino aquelles grans màquines amb fils de costura, etc. Tot això, Inés, amb l'aparició, per exemple, de la impressió 3D, s'embalgareta una mica?
Falta una mica que la impressió 3D acabi de lligar més amb la moda. Si encara és un tema que... O sigui, és un camp que s'està començant a investigar. Perquè al final...
M'interessa això, M'has posat uns ulls?
La impressora 3... Bueno, no, és que... me'n recordo quan estudiava a la universitat era un tema que es començava com a introduir. No, de fet, vaig fer l'optativa d'impressió 3D.
Sí?
Va ser desastrós. O sigui, crec que és de les pitjors assignatures que m'ha anat mai, perquè no tenia el programa, no sabia com es feia, i va ser un drama. O sigui, el professor aquell ens va provar per perdre'ns de vista.
Sí, com sigui, s'usa ja la impressió 3D en moda?
Es comença. Hi ha una dissenyadora que es diu Iris Van Herpen, que sí que comença a fer formes amb 3D, comença a fer servir la impressió 3D, perquè al final la impressió 3D és amb fils. Llavors, aquests fils, si en comptes de fer de plàstic es posen de teixit, es pot arribar a generar... O sigui, sinergia entre moda i 3D. Però encara és un tema que no està gaire potenciat ni gaire desenvolupat, perquè al final, clar, de moment la impressió 3D és bastant cara. I interessa que la moda, a no ser que sigui el camp que ens movem ara de les subhastes i les grans fortunes, ha de ser una mica assequible pels mortals.
Val. Més coses sobre les subhastes, aquestes de subhastes exclusives, com deies,
Pues hem comentat una mica, un parell, hi ha moltíssimes, és un camp tan ampli,
sí,
que ens donaria per quatre programes
tot,
com a poc. Llavors hem parlat de les subhastes on el valor el donava la peça en si, els materials, els dissenyadors, però tenim a paral·lel un subgènere, que gairebé es podria dir, de les subhastes, que és el del show business.
Ai.
I és que s'ha trobat que el glamour de Hollywood i el cinema és una fàbrica més que rentable de mites.
Home, i tant.
Les biografies de les grans divas, les pel·lícules que han marcat la infància de les persones i les peces que, com dèiem abans, han exemplificat una època, són variables que porten molt valor a les subhastes. Llavors es comença a moure xifres astronòmiques per peces que algun cop van portar els ídols i que sempre hi ha algun fanàtic disposat a pagar.
Després et posaré un... Jo tinc una peça a casa.
Vale.
Després la direm, una peça d'aquestes.
T'imagines que l'anomeno?
No, no crec. Però jo tinc una peça d'aquestes a casa, després la descobrirem, quina peça és. Abans, però... Un altre gran dubte que jo crec que deu tenir molta gent, i segur que molta gent t'ha preguntat, ara que em parlaves d'actors i actrius de Hollywood, és allò dels trajos quan van a la gala dels Oscars, per exemple, no? Intueixo que allò és deixat per la marca, per lluir, i per tant s'ha de tornar?
Normalment sí, però aquí ja és un conveni entre marca, persona que el porta, i estilista, que és la figura que està enmig. L'estilista és el que, després de parlar amb l'actor o actriu i saber una mica pues, què t'agradaria, què vols, què sé que et queda bé, què estaria molt bé que portessis, busca propostes a partir de dissenyadors.
Vale.
Dissenyadors, centres... Bueno, multimarques, persones que tinguin...
Propostes sobre allò que han treballat,
Com?
Sobre allò que han treballat amb l'actor o amb l'actriu, diguem-ne.
Sí, primer hi ha unes directrius per part de l'actor o actriu, o no, o potser delega directament a l'estilista, fes-me propostes.
Val.
Llavors aquest estilista és el que s'encarrega de buscar propostes, opcions, i proposar-li a l'actor o actriu que finalment escolleix.
Val.
Clar, si en aquest intercanvi la marca se sent tan al·legada de que hagi sigut escollida, que li diu, no, jo te'l regalo, pot ser. O potser és una clàusula, no, ho portaré, però si en canvi m'ho regales. Normalment acostumen a ser préstecs, sobretot per part de les joies, que els Oscars i els grans premis sempre porten joies milionàries,
i
normalment són préstecs de les marques.
Val. Si entrem en aquestes subhastes de show business que ens deia la Inés, què trobem?
trobem un altre subgènere, que és el de les peces de vestuari que han sortit a les pel·lícules més icòniques i que causen un autèntic revolt. No només per la passió de la moda i el cinema, sinó perquè són les més fàcils de demostrar que realment van ser portades pels artistes del moment. I això aporta un valor afegit intangible. I, òbviament, després us posaré una mica més exemples, però és que no es pot parlar d'aquest tema sense parlar de Marilyn Monroe. I és que qualsevol peça o objecte a una subhasta que porti el seu nom és garantia absoluta d'èxit.
M'imagino ja aquell vestidet blanc, que va portar.
Estàs fent spoiler?
Sí? Callo.
És el vestit més car, amb diferència. Sí. És la peça més cara i, de fet, entra dintre dels 20 objectes subhastats més cars de la història.
Uau.
Dintre dels 20 objectes hi havia pintures... És una varietat molt àmplia.
O sigui, no és el més car de dins de la moda?
No, de la història.
Sinó de la història de les subhastes?
De la història de les subhastes.
Que bèstia.
És el 20è, justament, però entra dintre d'aquesta categoria.
Que fort.
Perquè tot l'altre ho he fet una mica dintre del món de la moda. Però és que aquest vestit, justament, passa a formar part de les subhastes del món.
Uau. Explica'ns una mica això, per la gent que no sàpiga. Clar, jo he dit només el vestit blanc.
El vestit t'has quedat aquí.
Què passa és que jo sóc molt fan del cinema i sé a què em refereixo.
Doncs sí, sí. Però... és el vestit blanc de Scott Halter i faldilla plisada que Marilyn porta a la mítica escena de La Tentación Vive Arriba, que se li vola amb el conducte de l'aire del metro, i que és considerat, com dèiem, el vestit més car del món, que s'estima que es va subhastar per 5 milions i mig de dòlars.
Uau.
Sí, entenem que passi a formar part d'aquest grup de peces subhastades més cares.
I això ho fa no només, que també suposo, la composició del vestit, del dissenyador, etc., sinó també ho fa, evidentment, qui ho va portar, en quina pel·lícula ho va portar, que és el que deies que encareix tot el preu,
Clar, efectivament, és el que comentàvem abans, que un producte, un objecte, una peça de roba, perquè tingui aquest valor, es forma de molts components. I en aquest cas, direm que el component els té tots. És famós per qui el va portar, és famós per l'escena que va protagonitzar, que de fet ha estat descrita com una de les imatges més emblemàtiques de tot el segle XX. I a més, pel moment històric en si mateix, de l'època del cinema, del glamour de Hollywood d'aquella època, ho té tot. I és una peça que, com dèiem abans, ha sigut elevada, aquí sí, a categoria d'art. Com a anècdota, el vestit en qüestió va ser obra de William Trevilla, que era un dissenyador de vestuari per teatre, cinema i televisió, que va fer diverses pel·lícules amb Marilyn Monroe, però cap tan coneguda com aquesta. Quan l'actriu va morir, el vestit va passar al seu dissenyador, a William Trevilla. I d'ell va passar a l'actriu Debbie Reynolds, la protagonista de Cantando bajo la lluvia, que es va declarar com molt fan de Marilyn Monroe. I només va ser quan ella va posar a subhasta, no em va quedar clar molt, després d'investigar-ho i llegir-ho, si va ser quan va morir o ella, abans de morir, ja va fer una subhasta amb lots de productes i objectes de la seva vida, però que molts eren objectes de l'espectacle de Hollywood, perquè havia tingut relació amb molta gent important i, per exemple, tenia aquest vestit. Clar. I va ser quan ella el va posar a subhasta que va entrar en joc.
Intueixo que... evidentment ha d'estar ben conservat, perfectament conservat. Suposo que se'n cuiden prou de que ho estigui. Però com més anys passen, més es revaloritza?
Segurament.
Sí,
De fet, moltes peces que comentarem o que no han entrat avui a la selecció perquè n'hi havia infinites, es venen molts cops aquestes peces. Potser et passen a tu perquè tens la sort i els diners de poder comprar-la. I, clar, d'aquí uns anys, si tu la poses a subhasta o algú agafa les teves coses i ja les ha de posar a la venda, es torna a vendre. Llavors, aquest pas dels anys i el mite que s'ha anat generant a posterior d'aquesta persona, del mite de Marilyn Monroe, tot això agafa força. Sí que és veritat que pot haver personatges on la fama no sigui tan forta i decreixi el seu valor, però, per exemple, Marilyn Monroe, que és un mite i signe de la cultura pop i de tota l'època contemporània, s'ha revaloritzat moltíssim.
De fet, no m'importa fer publicitat, però la meva gran col·lecció de bambes és Múnich. Jo només uso Múnich, no uso cap altra cosa. Jo crec que el dia que no hi sigui, aquesta col·lecció de Múnich, ojo,
Sí, perquè Múnich pot fer un museu només amb les teves sabatilles, ja tenim part de museu.
Portem 23.
Ostres, Déu-n'hi-do,
Les guardo totes,
Si se t'espatllen, les continues guardant?
Sí.
Doncs això és objecte de museu, mai millor dit.
Veus. Va, més cosetes.
De fet, molts cops, als museus de les marques o de retrospectives, quan vas a una retrospectiva de moda o d'algun personatge, a vegades posa que és sessió particular.
Ja, imagina't.
I és d'alguna persona que potser tenia un producte que encaixava molt amb aquesta exposició, s'han posat en contacte amb ell un comissari, ho cedeix en aquesta exposició i, mira, posaria el teu nom. Mira,
veus, dintre la retrospectiva de Múnich. Senyors de la Múnich, si els interessa fer un museu, sàpiguen que a casa...
Tenen producte per donar i vendre.
Tenen producte per fer un museu i per fer nadors, també. Més cosetes, deia, va.
Continuant amb Marilyn Monroe, molt a prop de la xifra aconseguida pel vestit blanc tan icònic, es situa un altre vestit mític seu.
Sí.
I és que deu el seu valor no només a tot el que comentàvem, no? La persona que el va portar, el moment històric, sinó perquè va formar part de la política contemporània, també. Ep. I és que es tracta del vestit de brillants amb el que l'actriu va cantar l'aniversari feliç del president Kennedy.
Sí, un clàssic.
Clar, és un vestit que ja forma part de tantes coses, només per aquell moment, per aquella persona i per aquella situació, que el seu valor es dispara.
Ara m'ha sorprès, Inés, que fos més car el vestit blanc de la pel·lícula que aquest. M'ha sorprès.
És el que comentàvem abans, que té com moltes variants. Llavors, per exemple, el vestit blanc té la varietat cinematogràfica.
Clar.
Si ets amant del cinema, de la moda, Marilyn Monroe, del moment històric, té un valor. Però, bueno, que també això potser ara es tornaria a posar en venda i a revaloritzar un més que l'altre. S'hauria de veure. I, de fet, aquest vestit, com comentàvem, es va subhastar per 4,8 milions de dòlars.
Res.
Sí, molt a prop del vestit blanc.
Sí,
realment...
Sí. L'altre era 5 i mig, eh?
No tenen res a envejar, un de l'altre. Que es tracta d'un disseny de Jean Louis, que era un vestuarista de Hollywood també, que és molt conegut per ser el dissenyador de l'emblemàtic vestit negre de la pel·lícula Hilda.
Sí.
I que constava de més de 6.000 pedres cosides a mà sobre un teixit de color pell, de color nut, que es feia semblar nua. Llavors, aquest vestit va tenir com molt de protagonisme per molts motius.
Jo, perdoneu, sóc d'aquells que ho explico tot en ràdio, si ho sentit a la Inés una mica que somreia, és que m'ha agafat un estortut en directe i no sabia on posar-me.
És que no sabia si parar per dir-te això.
No, cap problema. Tu tira endavant sempre, no hi ha cap problema.
Show must go on.
Exacte.
Doncs aquest vestit, quan es va crear, només va costar uns 12.000 dòlars.
Res.
La seva confecció.
Molt raia.
Després de veure el valor en el que ha acabat subhastant-se, doncs, home, s'ha revaloritzat bastant. I aquí és el que comentava abans, que aquí sí que s'ha vengut en diverses ocasions i s'ha anat augmentant el seu valor. Com a anècdota d'aquest vestit, la polèmica sorgida l'any passat durant la gala Met, quan la coneguda Kim Kardashian va aparèixer amb aquest mateix vestit original de Marilyn Monroe.
Boníssim.
I se la va acusar de fer malbé aquest icònic vestit. Clar, un vestit que passa tanta època, que és tan històric, s'ha de conservar molt bé, és el que tu deies abans, perquè això també augmenta el seu valor.
Clar, jo entenc que la tela, igual que els quadres...
Es pot fer malbé.
Clar.
I sobretot, igual que el vestit d'abans blanc, deien que s'havia com engruguit una miqueta, això que més té pedreria, i que, de fet, aquest vestit va ser cosit sobre la Marilyn abans de sortir a cantar, perquè se li adaptés perfectament al cos.
Boníssim.
Llavors, s'està parlant d'un vestit que gairebé és fet a la mida de Marilyn Monroe. Llavors, clar, que de sobte aparegui una altra persona, a més la Kim Kardashian, coneguda per les seves curves, que també la Marilyn tenia les seves curves, però bueno,
sí,
ja
però
són coses que poden ser una miqueta diferents.
Correcte.
Doncs clar, la gent, sobretot de més col·leccionista i més defensora dels objectes històrics, es va tirar a sobre. Ella, tot i així, va dir que mai l'havia posat en risc, que només se l'havia posat 3-4 minuts per fer les fotografies i que després s'havia canviat.
Vale.
Però bueno, allà va quedar l'anècdota ja adscrita per tota la vida.
Què més ens portes? Perquè estic veient un nom que, clar, és una de les meves muses.
Doncs pues continuant una mica per l'àmbit cinematogràfic, que ja veus que al final el tema de les subhastes en moda deriven molt a l'àmbit cinematogràfic i de vestuarisme.
Però és xulo, això, també.
És que donaria per una secció... De fet, després m'ha sapigut greu de dir, ostres, hagués sigut una secció guai, que ja la tindrem més endavant.
Sí, i tant que farem.
El vestuarisme de cinema, perquè és tan xulo.
Mira,
i té tant món darrere...
Quan s'acostin els Òscar, el Goya, tot això...
Farem especial de cinema.
Sí, home, i tant.
Avui era només un tastet, barrejant aquí amb les subhastes i els diners que pot adquirir.
Hem de recordar que la Inés la vam conèixer amb una nit dels Oscars, precisament.
Justament,
que vas venir a comentar el que deia jo, els modelitos, que jo sempre dic els modelitos.
Els modelitos.
Us sap greu que digui els modelitos?
Ah, jo ho faig servir, també.
Val.
De fet, quan...
Dius,
després de les bodes, quan es comenta el dia següent... Bueno, què? Comentem els modelitos.
Exacte.
O comentem...
És que soc molt d'aquests.
Es comenta el salseo i els modelitos.
Sí.
Són les dues vertents.
Més vas posant aquesta veu de sí.
Cap problema en dir modelitos. De fet, aquí ja veus que hi ha modelitos per avorrir-se.
Sí.
Doncs una altra icona cinematogràfica que també va convertir en emblemàtics tots els vestits que va portar va ser Audrey Hepburn.
Clar, és que...
Com no?
Estic veient el negre.
El més reconegut,
spoiler,
efectivament, podria ser el vestit negre de Desayuno con Diamantes.
Clar.
Però no va ser el més car subhastat.
Ostres!
Sí que és veritat que el vestit negre, es va subhastar per mig milió de dòlars.
Ah, comparat amb els altres, escolta'm.
Home, clar, és que hi ha les dues vertents aquí, la Marilyn Monroe i l'Audrey Hepburn, bueno, són ambients molt diferents.
Clar.
I com dèiem, clar, la Marilyn Monroe té caire polític, caire històric. Audrey Hepburn és un ambient més cinematogràfic.
Clar, sí.
Per això van adquirint més valor conforme més temes toquen.
Val.
Com el que dèiem abans, que és la matèria prima, el dissenyador que l'ha fet, qui l'ha portat, moment històric. Pues anem exemplificant com quantes més variants toca, més valor té aquest vestit.
Ara m'ha explicat, però Inés, si el de Desayuno con Diamantes, que és el mitiquíssim d'Audrey Hepburn, no va ser el més car seu, quin ho va ser?
Doncs si ets fan d'Audrey Hepburn, sabràs de quin et parlo quan et dic el vestit blanc barroc de My Fair Lady.
Absolutament. Absolutament,
el que
sí.
Es va... Clar, per què? Amb l'única diferència... La va portar la mateixa persona...
També és un vestit més treballat.
Efectivament. És el que dèiem abans. Té també la variant de que, a nivell material, a nivell hechura, que no en català, té molta més feina. Llavors, tot això el va revaloritzar una miqueta més. I es va vendre, per 4 milions de dòlars.
Val, val, val. Te'n deixo dir... Dos més, va.
Dos més.
És que t'anava a dir un, però és que em pica molt la curiositat.
Va, 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 quins dos?
A mi el primer m'agrada molt. O sigui, el següent que tens m'agrada molt.
I és breu, va, el diem. I és que el vestit de gala de pedreria i transparència portat per Kate Winslet a Titanic es va vendre per 300.000 dòlars.
És un altre dels mítics de la història del cinema, eh?
Jo crec que aquest sí que seria dels que després amb el temps es torna a vendre i es revaloritzaria.
Clar,
perquè és que Titanic realment, es revaloritza.
Clar, clar, i realment no té tant temps.
Normalment, amb el és el que deies, quants més anys porta i més s'ha conservat per tots els anys que té de vida, més valorat creix. Va. Clar, aquesta pel·lícula és del 97. Donem-li temps.
Sí. I el següent també m'agrada molt.
I el següent és que la caçadora i el pantaló d'Olivia Newton-John a gris va doblar la quantitat que s'estimava que arribaria i va superar els 350.000 dòlars.
Déu-n'hi-do, també, eh?
Però em fa gràcia sobretot l'anècdota aquesta, de que no es vendrà per tant,
no,
i pam, es revaloritza.
Mira, clar, és que gris.
Escolta'm. O sigui que al final ja veus que el vestuari de cinema dona molt de joc, i per la gent cinèfila, que els agradi una miqueta la moda, i els icones, té molt de prestigi.
Jo t'he dit que et desvetllaria quina peça tinc a casa.
Efectivament.
Evidentment, tan internacional no és. Tan internacional no és, però em fa molta il·lusió tenir-la. Jo tinc la darrera camisa vermella, que va portar Miguel Gila.
Oh, mira, això a casa meva tindrà bastant
I és de subhasta.
I subhasta?
De subhasta.
O sigui que tu sabràs més que ningú com funcionen les subhastes. Ens podries haver dit aquí més pistes de...
No tant. La meva única subhasta.
Les intríngulis que hi ha allà per dintre. I tampoc ens diràs per quan, no?
Sí, si vols, sí.
Va.
100.000 pessetes.
Què ara?
100.000 pessetes.
Pels millennials ara?
600 euros, no? 100.000% són 600 euros. És una cosa, uns 600 euros.
Molt bé. Doncs pues mira, has participat aquí del tema
per l'època
amb viva imatge.
I no es fa res. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un
Joan.
Dia més. T'esperem la propera setmana.
Perfecte. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Nou minuts gairebé, que passen de 2:15 de 2 del migdia, recta final. Ja ho tenim, això, Rafa?
Bueno, ja ho tenim, però tinc un problema perquè no sé què ha fet la Inés. Ho ha fet molt bé, eh?
Sí, molta a mi m'agrada molt.
La Inés. T'espurna, t'espurna.
Sempre dic que m'agrada molt. Sí,
i parlar de moda a la ràdio, que no es veu res,
correcte.
I ho fa molt divertit.
No és fàcil.
Jo ja sabia lo de la camisa de Gila, eh? Ho sabia.
Sí, que t'ho havia
dit. Sí, m'ho vas dir algun cop.
T'ho havia dit.
Està guai. No, però tinc un problema perquè no sé què ha fet i només escolto un auricular.
Ah, no, és un clàssic, això, eh?
Una orella de l'auricular i queda... És molt estrany.
És estranya. Núria Ros, què tal? Bon dia, no?
Bon dia.
Ah. O bona tarda, com vulguis. Mira qui entra.
Mira-la.
Olma Giró.
Hola, Olma.
Calla, que va amb mascareta.
Ui, què ha passat?
Olma, tot bé?
Tot bé, és que el problema és que aquesta casa esteu tots constipats.
Una mica empiocada, també, eh? No, no, jo no estic constipat.
No, la majoria, i tinc una veu super radiofònica, super sexy. Super...
S'ho diu ella, eh?
Sí.
Està molt bé, això. No necessites dir-ho tot, tampoc.
Perfectament. No.
Val.
Ui, t'has sorbit els mocs aquí.
Sí, és un clàssic de la ràdio que molesta molt a casa, això, eh?
Jo estic bé, de moment.
ASMR.
Sí. Jo de moment estic bé.
Què? Com ho comencem, això?
Mira, parlem d'un entrenador de futbol.
Ah.
Sí, ja saps que la meva ment normalment tira cap a l'esport, cap a les coses més o menys curioses de l'esport, i avui parlem d'un entrenador que ens té robat el cor.
Ai, no et referiràs...
No és Quico Parcerisas.
Vaja.
No és Quico Parcerisas, tot i que també em té robat el cor aquella mirada, eh? Aquella mirada que no es veu a la ràdio, però que impacta molt quan la veus de
cosplay. Una altra vegada, Rafa.
Sí, ja. I és que jo tinc temes recurrents. Un d'ells és Quico, el Quico Parcerisas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Escolta, parlem, no,
mirada
parlem
oceànica.
Parlem de mirada oceànica. Parlem de l'entrenador del primer equip del Girona, de Mitchell, el tècnic del Girona. Recordem que Mitchell va néixer a Madrid, a la noble vila de Madrid, allà pel 75, 1985. Porta ja un temps al Girona, fent-lo jugar molt bé. I resulta que està donant les seves primeres passes per fer rodes de premsa en català.
És un crac.
Doncs ho aplaudeixo des d'aquí. Bravo.
Sí, ho fa molt malament, no té ni idea, realment, però ell...
La qüestió és intentar-ho.
Però ell ho intenta. Uh-huh. Aquest és Mitchell, tenim un tall, fent veritables esforços, allò com per equilibri, a, jo què sé, a la pista del circ, uh-huh. Per parlar català. Plorareu d'emoció.
Avui es fa proves. Depèn, és... Jugar, no?
Sí, jugar.
Jugar. Vaig dir, no?
Està molt
té
bé.
Al costat, té al costat,
no?
Té al costat sí. El noi de premsa i li va demanant... Sí. Escolta'm, li va demanant dubtes que té.
Somos millor, no? Tenim que anar.
Hem d'anar.
Hem d'anar per diferents... Per diferents motius.
Està molt bé que ho estigui intentant. De fet, el parla gairebé ja perfecte, el català.
Sí.
Michel,
i
fa molta il·lusió.
Sabeu que li hauria de regalar una samarreta que posa aquella... Cada vegada que dius tinca, moren 15.
Sí. Un clàssic, també.
Tens raó. Això passa molt al joc de cartes. Joc de cartes, cada dos per tres n'hi ha gent dient tinca.
Sí.
No sé què, però passa molt. Fantàstic, el Mitchell, l'entrenador del primer equip, pot fer classes amb el Quico. Amb el Quico Parcerisas, que parla català perfecte i dolç. Perfecte. Bueno, i d'entrenador a entrenador, ahir es va presentar un altre que m'encanta, José Rojo. Sabeu qui és José Rojo?
No.
Però si us dic el nom de guerra, de seguida sabreu. José Rojo Pacheta. Pacheta sí que us... No us sona?
No.
Doncs resulta que és el nou entrenador del Villarreal. Uh-huh. Tirarem cap a casa, mirarem cap a Castelló.
Molt bé.
Aquí tenim Pacheta, que ha entrenat... Ell era un jugador molt de brega, molt de batalla, i ara s'ha fet entrenador i està entrenant sempre equips de mitja tabla cap avall, vale? Equips humils. Clar, ara arriba al Villarreal i, escolta, quina rauja...
Sí?
Quina alegria. Dona gust aquest espatxeta en la seva presentació.
No lo sé si es justo o no, pero aquí estoy. Más feliz que... Aquí estoy. A transmitir mi ilusión, a transmitir mi energía, a que todo el mundo cuando venga a entrenar venga contento, a que el de la puerta, cuando nos reciba con una sonrisa.
De la puerta.
Está muy bien hecho.
Todo eso creo que es parte de mi trabajo y que lo tengo que hacer. Y además lo hago feliz, ¿eh? Y esta energía es la que voy a traer aquí.
El de la puerta rebrà la energia de Pacheta, en aquest cas. Per als més joves del lugar, que ja ves que sou tots, voldria recordar un episodi de fa anys quan Pacheta jugava a l'Espanyol. Va ser jugador de l'Espanyol a les ordres de José Antonio Camacho, Iniesta de mi vida.
Ai.
José Antonio Camacho. Resulta que en un partit es va fer un trau a la mà, un tall a la mà, i es va apropar a la banqueta perquè li fessin una cura. Una cura. Doncs... recuperem l'àudio del dia després, el mític programa de Canal Plus, en què parlaven d'aquest moment. Aquesta va ser la reacció de José Antonio Camacho quan Pacheta es va arrimar perquè li curessin la mà.
Camacho, 100%. 100%.
No, me
joda. Vinga, a jugar. Molt Camacho.
És fantàstic. En fi, sí. Camacho en estat pur i va de bronca en bronca. M'agradaria que escoltéssiu un so, un document sonor, d'aquest mateix cap de setmana. Aquest és, atenció... Bueno, recordem que és l'entrenador de l'Andorra, Eder Sarabia, després de que el seu equip perdés, atenció, 3-4 contra el Mirandés en temps de descompte. El quart gol li va fer el Mirandés de tacó, a més, molt guai. Doncs aquesta és la reacció, jo no sé si he escoltat mai una bronca d'aquest calibre a la roda de premsa. Eder Sarabia després de perdre 3-4 al temps de descompte.
Es que nos comían. Así que hay que espabilarse, hay que ponerse las pilas y ya está, porque nos hemos creído muy buenos, porque hemos ganado dos partidos y nos hemos equivocado.
La parte es un desastre absoluto que hemos hecho. La primera parte que hemos hecho es una vergüenza. O sea, es una vergüenza, así de claro. Se lo he dicho en el descanso. No vale. Ellos no es un partido que nos pueden meter 10 goles. Es un desastre absoluto. Y este no es el camino. O sea, que a ponerse las pilas, a espabilar y a hacer otras muchísimas cosas más que pasarse el balón así, que eso no vale ni para nada, vamos.
Ha habido situaciones de jugadores que no se han enterado de la fiesta, de lo que tenían que hacer.
Un partido en el que podíamos ir perdiendo 7-3... y nadie tiene ahí la raza para defender. Entonces, bueno, no quiero calentarme mucho. Bastante me he calentado ya ahí dentro en el descanso y durante el partido y ahora al final.
No s'ha calentat, eh?
No quiero calentarme mucho.
No
quiero calentarme mucho, però quina repassada... Jo no havia escoltat una cosa igual.
Sí, tot bé.
Està cabrejadíssim, Eder Sarabia, un entrenador que, per ser, quan va estar al Barça, recordem, era el segon d'aquí que Setién.
Imagina't.
Doncs va tenir alguns problemetes, perquè és molt intens.
Sí?
Sí. I no els feia massa gràcia als jugadors que els fotés una bronca.
Mira.
Un tio que es diu Eder Sarabia, que no... Un gran jugador tampoc ha estat.
No era...
Tot i que és fill de Sarabia, que és un jugador dels anys 70-80, que sí que va tenir molta gana. En fi, ja hem fet aquesta repassadeta a les banquetes del futbol espanyol. A les curiositats de les banquetes del futbol espanyol. Escolta, com estàs, Joan? Com segueixes?
Bé.
Aguantes, més o menys?
Sí, home, fins les dues i aquella res, eh?
M'has dit, m'estic reservant per el moment del final del programa,
és
que
evident.
Sempre, darrerament, ja m'ha agafat la costum.
Jo també,
fer notícies amb molta rauja.
Sí.
Jo crec que et rematarà. Quan acabem, ja aviso a Esther Bey que tingui preparada oxigen o alguna cosa.
Sí. Oxigen, acabis... una tovalloleta mullada...
Exacte. I, jo què sé, unes vitamines. Vitamines com les que donem a l'inici del programa.
Esther Bey, doncs... que també porta mascareta, eh?
També,
estem avui.
I Pau Massí.
Com estem avui.
Moltíssima gent amb mascareta.
Jordi Carretero.
Sí.
Fantàstic.
Sí.
Bueno, resulta que aquí comença, com a prèvia de l'Estel Migdia...
Ai.
L'Estel Migdiada.
Ara he intentat posar la veu aquella.
Bueno, clar, has de fer el que puguis.
Som-hi, eh?
Si no pots, doncs vinga.
No, intentem-ho.
Vinga, va.
Notícia de darrera hora. Un policia imputat per l'1 d'octubre denuncia el petó no consentit d'un manifestant al 2017.
D'una manifestant.
D'una.
Diu, me he sentido con la obligación moral de denunciar, visto lo visto, aunque no sé cómo sentará en casa, porque al final me casé con la manifestante y tenemos dos hijos y una hipoteca.
I l'IPC escala fins al 2,5% a Catalunya a l'agost amb l'oli disparat. La pujada dels carburants és una de les causes de l'increment de preus el mes passat.
Els experts relacionen la notícia amb l'augment de cirurgies per treure's un ronyó. Sembla ser que molta gent opta per aquesta opció per poder pagar una ampolla de mig litre d'oli d'oliva. D'altra banda, també s'estan explorant alternatives per cuinar. Una de les més extenses és posar vaselina a la paella. És fastigós, però infinitament més barat, ha declarat Jorge Javier Vázquez.
I també us parlem del judici a Arantxa... Ara m'he passat, eh? I també us parlem del judici a Arantxa Sánchez Vicario. Petició de 4 anys de presó per un pla per no pagar el banc.
Radio Estel ha tingut accés a les converses del banc amb l'excampiona de Roland Garros i quan el banc li preguntava si finalment pagaria, Arantxa contestava... No!
També aquesta, aquesta
professional.
Està...
No,
aquesta
no,
està bé. No. En plana internacional, Kim Jong-un arriba al tren blindat i en secret a Rússia per veure's amb Putin.
Sembla ser que els dos dirigents han tingut una cita secreta en un conegut restaurant italià que està a prop del Kremlin. Han compartit pla d'espaguetis amb el Mondigues, amb Mondigues amb M, diverses ampolles de Lambrusco mentre sonava música de Kenny G. Tots dos han declarat que sí tindrien una segona cita.
I descobreixen una misteriosa criatura marina daurada a Alaska que desconcerta els científics.
Després de fer una investigació pormenoritzada, sembla ser que la criatura era Mario Vaquerizo. És tan escurridizo que a veces se pierde entre mi maquillaje, ha declarat Alaska entre risas.
I atenció, una notícia molt trista. Mor el pare de l'ovella Dolly, primer mamífer clonat a partir d'una cèl·lula adulta.
La família ha declarat que està trista, però que no és per tant, perquè tenen diversos clones del mort de reserva i, per tant, la cosa no és tan greu.
En parlava avui el Magiró, però la setmana del llibre en català ha marcat pel flux de visitants i per la calor.
Entre els primers autors que han passat per la fira hi ha Xavier García Albiol, Gabriel Rufián i Ferran Adrià. Concretament, el famós xef ha declarat... Està molt content de portar el català arreu del món.
Però si no vols fer de què parles.
Seria una mica així, eh? La... Ai, mare de quina conversa.
Avui dimarts, 12 de setembre, Apple, presentarà els nous iPhone 15 i iPhone 15 Pro al seu esdeveniment Wanderlust. I ja ho sabem pràcticament tot sobre els nous dispositius.
El tinent d'alcalde del barri de Sarrià ha dit que s'estan plantejant declarar el dia com a festiu particular perquè, o sigui, la gent del barri pugui seguir-lo en directe, saps?
Fins aquí la informació general. Anem a De Postres. Vinga, doncs, variem una miqueta el to esbroncada del cap de comunicació de La Roja per les preguntes sobre Rubiales a la Fuente.
De fet, el cap de comunicació ha anat acotant els temes, acotant. Sembla ser que a De la Fuente només se li pot preguntar què la selecció. Què la selecció, com a pregunta general.
De tot, eh?
De tot.
Val.
Què la selecció?
I atenció, perquè en un partit disputat ahir el tècnic de Luxemburg marxa en ple partit i es perd el golaç de Joao Félix.
El tècnic Luke Hoff va enfilar el camí dels vestidors 10 minuts abans del final quan perdien 8-0. Preguntat per aquesta circumstància, va declarar que havia berenat fort, que tenia una necessitat biològica i que los chavales ja hi van bien.
Gràcies, Rafa. Anem a l'entrevista. Ho dèiem ara, avui assistirem a un dels esdeveniments més importants del món de la tecnologia, la Keynote d'Apple, per presentar el seu nou iPhone 15. Apunta a ser un esdeveniment molt rellevant tant per als iPhone com per la companyia en general. La presentació tindrà lloc avui, 12 de setembre, a les 7, hora peninsular espanyola. L'arribada d'un nou iPhone, quantes vegades iPhone, sempre és un esdeveniment, i per conèixer més detalls sobre l'esperat dispositiu nou, ja podem saludar Steve McCallan Jones. Ell és un dels enginyers que ha dissenyat aquest nou iPhone. Steve McCallan, buenos días para mí, buenas noches para usted.
Buenas noches para ti, buenos días para mí.
Buenas noches para quien sea, buenos días para quien sea. Habla usted muy bien el castellano, por eso, ¿eh?
Bueno, claro, porque piensa que yo, por muy Steve McCallaghan que me llame, yo soy originario de Virginia, Massachusetts, pero mi familia ha veraneado toda la vida en Torrelodones. Y claro, pues al final se va cogiendo el tranquillo.
Fantástico, 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 fantástico. A ver, Steve, hoy es la presentación del iPhone 15. ¿Cómo ha ido el proceso de preparación y sobre todo el diseño?
Bueno, complicadísimo, es muy complicado. Piensa que es tecnología punta, último modelo, y claro, eso es muy laborioso, ¿eh? Además, es que las piezas son muy pequeñas. Es que si fuera un poquito más grande, pero tan pequeño, es que es complicado. Es del tamaño de una lenteja, y trabajar con eso es que es complicadísimo, ¿verdad?
Entiendo, 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 entiendo. Entonces, ¿están satisfechos con el resultado de los nuevos iPhone, no?
Muy, muy satisfecho toda la compañía, todos los ingenieros. Ha sido un trabajo muy duro, largo, haciendo sacrificios personales, ¿eh? Pero satisfactorio. Por ejemplo, yo no he tenido vacaciones, ¿eh? Me las he pasado diseñando piezas pequeñísimas como lentejas. Una cosa de loco, una cosa.
Y venga, va, en exclusiva para Radio Hostel, ¿qué novedades presenta este nuevo iPhone 15?
Pues mira, estoy encantado de contarte en exclusiva que ninguna.
¿Cómo que ninguna?
Ninguna, cero novedades, nada de... Bueno, a ver, aquello por un poco por vergüenza torera también, hemos redondeado un poco los bordes, ¿sabes? Un poquito más que el 14 y le hemos puesto un color más, el magenta, lo puedes pedir también en magenta.
Bueno, es una súper novedad, ¿eh?
Por lo demás, como el 14, clavado, exactamente igual.
¿Pero y eso cómo ha sido?
Verá, porque tampoco hace falta más. Que ya hemos visto que la gente es tan... A ver, ¿cómo te lo digo? Que no suele mal. Es tan imbécil lo compra igual, ¿eh? 1.800 euracos que costará y ya están todos reservados.
Pero escúchame, señor Steve, eso es un poco inmoral, ¿no?
Bueno, habrá gente que lo verá inmoral, otros dirán que somos espabilados. Eso ya depende mucho de cómo tú lo veas.
Steve McCallaghan Jones, él es uno de los ingenieros que ha diseñado el nuevo iPhone. Muchas gracias por estar con nosotros un día como hoy.
¿Puedo saludar, por favor?
Adelante, adelante, adelante.
Bueno, pues saludo a Miguel Ángel Valero, que era piraña en Verano Azul. Desde aquí un saludo fuerte.
También era fan de Verano Azul, ¿eh?
Bueno, claro, en Torrelodones lo cogíamos y eso queda. Son cosas que quedan para toda la vida.
Pues atención porque está a punto de salir en Netflix Verano Azul 15.
Fantástico, pues lo veremos y sobre todo mirarlo desde el iPhone 15, que es un engañabobos porque es igual que el 14. Pero están todos vendidos, fantástico.
Steve McCallaghan Jones, adiós, Dios, 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 que vaya muy bien.
Gracias por la entrevista y un saludo fuerte. Adiós, adiós.
Rafa Sanahuja.
Ja, quin castellà
més... La veu que tenia?
Quin castellà més perfecte. Ja està.
Ja, fins aquí a donar la cosa.
Ja no tens més.
Prou.
S'ha
de veure morrat
el micròfon. S'ha vessat el got de la teva veu. Completament, Trias.
Exacte.
S'ha vessat el got de la teva veu. Bueno, què? Ja està.
Ja ho tenim, això.
Bueno, ja ho tenim.
Sí, no?
Si vols que soni una mica més la sintonia, o si no...
No, vull recordar Caprabo.
Ah, home, i tant. Això és molt important recordar-lo. Ara. Mira. És que el José està tot, eh?
Sí.
José no se li escapa una.
Sí.
Tio, avispat.
Un dia hem d'entrevistar, escolta'm el que et dic, eh? Un dia hem d'entrevistar...
Qui vols? Demana. Que l'Andreu que es posi en marxa...
Sí.
A Woody Allen.
L'àvia de Rosalia.
L'àvia de la Rosalia?
Sí.
Mira, sabeu què vaig fer? Perdoneu.
Giró, endavant.
Giró està morint per moments,
Giró.
També.
Sí, vaig obrir les pàgines blanques o grogues, com li vulgueu dir, amb tots els cognoms, amb els dos cognoms de la Rosalia, i vaig començar a trucar per intentar localitzar-la a totes les persones
a les
seves Sarrovires, on vivia, que els deien...
I què?
Res. Aquí estem.
No, però jo crec que a l'informatiu com a entrevista pot entrar un dia a la via de...
Sí, i quan hi hagi alguna novetat musical, perquè sempre té un avançament, 10 segons d'una de la nova cançó, de la Rosalía.
Escolta, fem la de Capra o no?
Sí, home, sí. Va. Els nostres oients poden participar per guanyar aquesta magnífica, meravellosa cistella Capra amb productes de proximitat. Fantàstics, també. Recordem que podem enviar un missatge de veu al 663-99-30-62. Cada dia us fem una pregunta. La pregunta d'avui era Jacair. Va ser aquest primer sorteig de la grossa de la Diada. Uh-huh. Primer premi, recordem, 21.111, 2 milions d'euros per aquesta persona.
Fixa't.
Els hi demanaven als oients, què faríeu si us toca la grossa, eh?
Fixa't.
Que igual ha tocat. Això la gent, saps que no, dir, igual, sí. Igual li ha tocat a algun oient, però no ha dit res perquè això s'ha de tenir discreció.
Clar, clar, clar. Núria, què faries tu si toqués la grossa amb 2 milions d'euros?
Comprar l'iPhone 15.
Exacte.
Estalviar-ne una gran part, sí? I viatjar moltíssim.
Mira, veus que bé. Olma Giró.
La resposta.
Menjar bé i... i invertir-los en algun lloc que no fossin criptomonedes. I
curar una glucepa.
Menjar bé.
Exacte.
La construcció del català.
En Rafa Sanabuja i jo taparíamos unos agujeritos.
Sí. En el buen sentido, eh?
Home, Rafa, havíem acabat bé, el programa
avui.
En
el mejor de los sentidos.
Havíem acabat bé el programa avui. Va, un minutet i anem a les dues del migdia. Ara ja us deixem a l'Estel migdia al capdavant amb Xavier Toscano i tot l'equip d'informatius. Nosaltres hi tornem demà amb més caravana a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.